Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 15 d'octubre del 2023. Està sortint just el sol a aquesta hora del matí per Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins que sigui un quart de vuit del vespre al Canà, pel que fa al temps. De seguida parlarem amb el Martí Oliveres, que ja ens anticipa que sembla que ara ja sí que sí ha entrat la tardor, nit de pluges lleugeres, certament a la costa, amb baixada de temperatures i amb l'arribada pròximament al llarg del matí de pluges també a la costa, al Maresme o al Penedès, i al llarg de la tarda cap al Pirineu i també a les comarques de Girona, amb una baixada evident de les temperatures que ens anirà acompanyant les pròximes hores. És un diumenge molt especial per aquesta ràdio i per aquest programa, més enllà de la informació del dia, que ara de seguida us posarem al damunt de la taula, que gira, com sabeu, al voltant de l'atenció al Pròxim Orient. Són hores crítiques a la línia fronterera entre Israel i la Franja de Gaza, amb milers de soldats israelians amb blindats, amb tancs i amb armament d'última generació, esperant des de fa hores l'entrada de l'ordre, en tot cas de fer una entrada, una incursió terrestre a territori de Gaza, una entrada anunciada des de fa pràcticament dos dies que manté tota la comunitat internacional aguantant la respiració. I, evidentment, s'estan produint moviments diplomàtics d'última hora per mirar d'evitar-ho. De moment, les conseqüències és cert que ja existeixen, són visibles, no només les més de 2.300 víctimes mortals palestines que se sumen als 1.400 israelians morts en només una setmana, sinó també l'èxode. L'ONU ja calcula que són 1 milió els palestins que han abandonat casa seva ja des de fa 3 dies. D'aquí un instant anem fins a Israel, just a la frontera amb Gaza, per explicar-vos-ho, però el que us deia, avui el Via Lliure s'emet des de fora de l'estudi, des de Salou, som al carrer ara mateix, perquè RAC1 fa avui un any més la seva gran festa de ràdio i esport, que és la cursa de RAC1. Us saludem ara mateix des de Salou, com dèiem, seu aquest any de la cursa. Som davant, per davant del passeig marítim, davant del mar, que d'aquí escassament una hora s'omplirà amb la clàssica marea vermella dels inscrits, dels oients de la cursa de RAC1, que faran aquests 5 quilòmetres passejant o corrent o esprintant pels carrers d'aquesta vila costera de la Costa Daurada. Ara mateix, un privilegi ser a primera línia de mar, la temperatura és molt correcta, no hi ha una mica de sol i una mica de núvol, però la qüestió està tranquil·la també per fer aquesta cursa. Estem veient l'arc de sortida i arribada de RAC1, un recorregut que sobretot tindrà gust de mar perquè retalla bona part de la costa de Salou. En tenim moltíssimes ganes de veure-us i de passar-ho bé. Ens consta que ja és a punt d'arribar al Basté, ja tenim per aquí el Joan Maria Pou, els Muppets del Versió RAC1, l'Aleix Parissé, l'Edu de Batlle, la Mònica Usart, el Ramon Bartolí, el Joan Lluís Garcia i una pila més de la gent de RAC1, que si voleu correran al vostre costat, podeu mirar de batre'ls o fer-los de llebre com vulgueu, i en tot cas és un dia esplèndid, d'esport, de ràdio, d'entreteniment i d'allò tan bonic que és per un dia veure-us alguns la cara. I quan acabi la cursa, seguirà el show amb actuacions en directe de l'Alèxia, finalista d'Eufòria, veïna de Constantí, amb la visita en aquest programa especial de Joan Reig, el bateria dels Pets, fill il·lustríssim també de la pròxima Constantí, amb cares conegudes, amb històries interessants i fins i tot una missa especial de mossèn Òscar Nin, vinculada a les nits de festa de la Costa Daurada que molta gent ha viscut. Tot això des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Ja ho tenim tot a punt, inclòs el tret de sortida, que esperem que enguany no falli. Esperem que ho hagin assajat, la direcció d'aquesta emissora, Xavi Pérez i Eulàlia Carbonell, perquè si no aniran com cada any directes al diàling. Vinga, va, que passen escassament 3 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs pendents a l'ofensiva terrestre d'Israel contra la Franja de Gaza, que aguanta la respiració 24 hores després que s'hagi acabat el primer termini per la sortida de civils. Segons l'ONU, ja hi ha 1 milió de palestins desplaçats. Aquesta nit han continuat els bombardejos i durant la matinada l'exèrcit israelià ha concentrat desenes de milers de tropes a la frontera.
I mentrestant, França va rebre 3 amenaces de bomba en edificis emblemàtics en només un dia, que van quedar, això sí, en un ensurt. Ahir es van haver de desallotjar, però, el Museu del Louvre, el Palau de Versalles i la Gare de Lyon. El país continua amb alerta terrorista al màxim nivell després de l'atemptat de divendres.
Mentrestant, Catalunya es blinda davant del risc de possibles accions violentes derivades del conflicte entre Israel i Hamas. Com us va avançar ahir RAC1, els Mossos han extremat la protecció de la comunitat jueva després de constatar un increment afegit del risc cap a aquests ciutadans.
I aquesta matinada hi ha hagut alguns incidents a la festa de tardor de Sant Feliu de Llobregat. De seguida hi anirem. Una baralla que ha acabat amb ferits i amb destrosses en una botiga d'informàtica. Segons us pot avançar RAC1, els autors serien el mateix grup que ja va provocar els aldarulls de Molins de Rei, però els incidents, en tot cas, haurien estat molt menors.
I avui Salou acull la cursa de RAC1, la gran festa de la ràdio i l'esport, amb una programació especial del Via Lliure. La competició arrencarà 9:45 del matí des de passeig de Jaume I i passarà pels espais més icònics de la ciutat.
Més esports, l'Espanyol torna a ser líder de la segona divisió després de guanyar ahir a la nit al Valladolid 2-0 amb gols de Braithwaite de penal i Puado. Pedro Acosta ha guanyat el Gran Premi d'Indonèsia de Moto2 i eixampla el seu liderat al Mundial, i a les 9 començarà la cursa de MotoGP amb l'italià Luca Marini a la pole, al costat dels catalans Maverick Viñales segon i Aleix Espargaró tercer a la graella de sortida.
I pel que fa al temps, ens espera un diumenge insegur i més fresc, amb alguns ruixats residuals a la costa ara al matí i a la tarda al Pirineu i a les comarques gironines. Durant la cursa de RAC1 a Salou, el cel estarà mig ennuvolat i la temperatura voltarà els 20 graus.
Ara són les 8:06. I el que us dèiem, ara mateix són hores crítiques d'espera a la Franja de Gaza perquè comenci l'ofensiva d'Israel. Mentre la comunitat internacional aguanta la respiració, l'ofensiva terrestre d'Israel contra Gaza encara no ha arribat. L'exèrcit israelià, però, sembla que ho té tot a punt per rebre l'ordre d'intervenir. Durant la matinada han continuat els bombardejos, això sí, contra la franja, mentre les tropes israelianes, que en són moltíssimes, han continuat concentrant-se a la línia de la frontera, amb fileres de tancs i de vehicles blindats estesos per tot el territori. Segons algunes fonts, estaríem parlant de desenes de milers d'efectius, de soldats mobilitzats, que esperen només un gest que el govern de Benjamin Netanyahu els doni llum verda per començar l'atac per terra, mar i aire. Netanyahu mateix es va desplaçar ahir a la tarda fins allà per explicar-los que l'ofensiva és a punt de començar.
Esteu llestos per l'etapa següent? Esteu llestos per la fase següent? La propera etapa s'acosta.
La següent etapa s'acosta, per tant, hores molt, molt tenses a Gaza, especialment per la població civil, que s'ha vist obligada a fugir de casa seva. La pròrroga que havia donat Tel Aviv perquè els ciutadans es desplacessin cap al sud es va acabar ahir a les 3 de la tarda, tot i que abans ja havien estat caient bombes en una de les dues úniques carreteres per les quals podia fugir la població. Segons l'ONU, ja hi hauria, atenció, 1 milió de palestins desplaçats derivat d'aquest conflicte. N'hi ha d'altres, però, que haurien optat per quedar-se perquè no volen abandonar la seva terra i per això han buscat refugi dels bombardejos israelians en hospitals propers, esperant aquesta incursió imminent. Anem a conèixer l'última hora del conflicte, de la situació, amb el corresponsal de RAC1 Israel des de la ciutat fronterera just a tocar de Gaza, d'Ashkelon. Saleh Mergi, bon dia.
Bon dia. Gaza, tancada per terra, aire i mar i bombardejada des de fa 7 dies, espera una operació terrestre israeliana en qualsevol moment, mentre continua la gran evacuació de palestins del nord al sud, que és més segur quan comencen els combats. És molt possible que aquest diumenge hi hagi un altre corredor per un pas segur d'Israel del nord al sud. A l'operatiu es troben ara mateix desenes de milers de soldats amb files de tancs a pocs quilòmetres de la franja de Gaza. A la frontera mateixa podem veure també un desplegament important, bàsicament per evitar infiltracions de Hamas i no pas per aquesta ofensiva terrestre. Un portador militar ha insinuat que la clau per iniciar aquesta ofensiva serà l'evacuació prèvia dels civils palestins. Israel torna a demanar als habitants que fugin de la zona per no riscar les seves vides, i ha dit que Hamas intenta evitar-ho. I compte, ha dit que atacaran àmpliament la ciutat de Gaza. Hamas, per la seva part, afirma que des de fa anys es prepara per una invasió i denuncia atacs indiscriminats d'Israel contra la població a Gaza. A les darreres hores també ha dit que han mort 9 ostatges israelians d'aquests bombardejos. Es calcula que almenys 150 ostatges es troben ara mateix en mans de Hamas i Jihad Islàmica.
Gràcies, Sal. Qualsevol novetat ens ho fa saber l'antena de RAC1. Mentre aquesta ofensiva encara no comença, com dèiem, hores de molta tensió, les urgències a la Franja de Gaza cada cop són més grans. Hi ha prop de 10.000 ferits pels atacs que no han deixat de produir-se per aire d'Israel. No hi ha ni medicaments ni aliments bàsics, i les Nacions Unides, l'Organització Mundial de la Salut i les ONGs denuncien que el desplaçament dels palestins està agreujant la situació que ja de per si es viu a la regió. I en aquest sentit, l'ONU ha reclamat a Tel Aviv que si entra a Gaza no ataqui les seves instal·lacions palestines, perquè això tindria conseqüències irreparables. La directora executiva a Espanya de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats Palestins, Raquel Martí, insistia ahir al Via Lliure que en cap cas es donen ara mateix les condicions necessàries per una sortida segura dels civils.
La evacuación lo que significa es que puedes trasladar a las personas de forma segura y llevarlas a un lugar en donde no se ponga su vida en riesgo. Esto no está pasando en Gaza. En Gaza ahora mismo todo el mundo está bajo incesantes bombardeos y no hay ningún lugar en el que estar a salvo, ni siquiera el sur.
Mentrestant, l'OMS, per la seva banda, que mira de fer mans i mànigues per oferir una via d'entrada a l'ajut humanitari a Gaza, amb medicaments i amb aliments bàsics, el director general Tedros Adhanom deia que estan preparats per desplegar subministraments tan bon punt s'estableixi un necessari corredor humanitari a través del pas de Rafah. Això és a la frontera amb Egipte, al sud. També s'està intensificant el suport que arriba des d'Europa. La Comissió Europea ha anunciat que triplicarà l'ajuda humanitària a Gaza. La presidenta Ursula von der Leyen va dir ahir que els recursos que enviarà a la Unió superaran els 75 milions d'euros. Ho explicava en la seva trobada amb el secretari general de la ONU, Antonio Guterres. Von der Leyen, que insistia que treballen plegats per garantir que la població de la franja rebi ajut. Per cert, els líders dels països de la Unió Europea esperaran encara fins dimarts, és el ritme europeu habitual, per fer una cimera extraordinària sobre la guerra. En aquesta reunió, els 27 ja fixaran una posició comuna davant la crisi entre Israel i Hamas. Un conflicte entre israelians i palestins, recordem que no s'havia viscut amb aquesta intensitat des de fa mig segle i que ja ha deixat un balanç de més de 3.500 morts en una setmana. Només ahir van morir 400 palestins per l'ofensiva sobre Gaza, la jornada amb més víctimes mortals des que va esclatar el conflicte. L'última actualització de les dades de fa molt pocs minuts és ja de 2.300 morts al bàndol palestí i 1.400 morts al bàndol israelià. També hi ha 12.000 ferits en total. A més, Israel cada cop té més fronts oberts. La guerra amenaça d'expandir-se per la zona. En les últimes hores, Síria ha atacat a Israel com a mínim amb 2 projectils. Segons l'exèrcit hebreu, l'atac hauria caigut en una àrea però despoblada. Però Tel Aviv ja ha respost amb artilleria i amb morters contra les zones des d'on va sortir l'atac. I això s'hi suma també un altre atac contra l'aeroport internacional d'Alep, que ahir a la nit va denunciar les autoritats sirianes. De moment no consten ferits. L'aeròdrom estava tancat des de dijous arran d'un altre atac d'Israel que el va deixar malmès. I un altre dels punts on continua escalant la tensió és a l'Iran. El seu ministre d'Exteriors ha avisat Israel que estan a punt per atacar també si continuen els crims a Gaza. El dirigent ha assegurat que l'aliança de països que són contraris a Israel, que inclou l'Iran, Síria i milícies com Hezbollah, estan preparats per entrar al conflicte.
Estic al cas que els líders de la resistència contemplen tots els escenaris possibles i tenen una gran moral i una alta preparació per fer-hi front.
Avui, de fet, una fotografia molt destacada és precisament la del ministre d'Exteriors iranià reunit ahir amb el líder de Hamas, el grup islamista que va fer l'ofensiva mortífera contra civils israelians el cap de setmana passat. És una trobada que van fer, insistim, el ministre d'Exteriors de l'Iran amb el líder de Hamas a Qatar. Totes dues parts allà van reafirmar el seu compromís per aconseguir els objectius de Hamas, que és el principal, seria alliberar els palestins i la seva terra, cosa que implica carregar-se l'actual estat d'Israel. Aquesta és la situació, aquesta línia de connexió directa, com ahir es veia en aquesta reunió, entre l'Iran i Hamas. I el suport monolític que ha rebut Israel per part dels països occidentals ha començat en les últimes hores esquerdar-se. Alguns estats reconeixen moviments diplomàtics per mirar d'evitar que l'exèrcit hebreu provoqui una carnisseria a Gaza. De fet, el mateix president dels Estats Units ja va anunciar ahir que havia despenjat el telèfon per parlar amb les dues bandes, tant amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu com amb el líder palestí Mahmoud Abbas. Joe Biden també ha contactat amb els governs de Jordània i d'Egipte per garantir que respectin les normes de la guerra. L'objectiu és minimitzar les baixes civils. Ho verbalitzava d'aquesta manera el secretari d'Estat dels Estats Units, Anthony Blinken.
Al mateix temps que Israel persegueix el seu dret legítim de defensar la seva gent, és molt important que tinguem cura dels civils. Ningú de nosaltres vol veure civils patint a cap banda, ni a Israel, ni a Gaza, ni enlloc. I hem de treballar conjuntament per protegir-los.
Militarment, però, els Estats Units reforcen el suport a Israel i multipliquen els moviments per dissuadir l'Iran d'implicar-se al conflicte. El Pentàgon ja ha anunciat que enviarà un segon portaavions al Mediterrani Oriental. També el ministre d'Exteriors britànic, James Cleverly, ha exigit a Israel que prengui totes les mesures per mirar de protegir la població civil palestina, una reclamació que arribava amb aquesta banda sonora dels carrers de Londres. Aquests crits de suport a Palestina amb milers de persones manifestant-se als carrers de Londres en suport als palestins, enmig d'un fort desplegament policial. És una marxa que, per cert, va acabar amb 7 detinguts. I a l'interior d'Israel compta que també hi ha protestes contra el govern de Netanyahu. Una manifestació ahir al centre de Jerusalem va reclamar al govern que comenci a desescalar la tensió i el conflicte a Gaza, entre crits fins i tot d'assassí dirigits al primer ministre. Alguns dels participants eren familiars d'hostatges capturats per Hamas. Reclamen que es prioritzi, sobretot, el seu alliberament. Passarà un minut d'un quart de nou. I enmig de tot això, quina és la posició de l'estat espanyol? Doncs bé, augmentar l'ajuda per protegir també la població de Gaza. És l'anunci que ha fet avui el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en una entrevista a La Vanguardia, on diu que s'ha de fer el possible per protegir els civils que es veuen immersos al conflicte. I ha tret pit també des de La Vanguardia del paper que ha jugat Espanya fins ara.
La voz de España fue decisiva para que no se suspendiera la cooperación con Palestina. Yo hice una propuesta muy clara en el Consejo de Asuntos Exteriores Extraordinario el martes pasado y la mayoría de mis colegas me siguieron. Y desde luego mantengo una interlocución con todos mis colegas de la región.
La d'Álvarez, però, és la segona veu del govern d'Espanya que parla en les últimes hores. Pedro Sánchez ja ho va fer ahir per recordar a Israel que la seva resposta ha de ser d'acord amb els tractats internacionals. El president espanyol en funcions deia que la solució al conflicte passa pel reconeixement de Palestina com a estat.
Este conflicto que tanto sufrimiento y tanta zozobra y tanta inestabilidad está generando en la región y también en el mundo solamente va a ser resuelto cuando, como dicen Naciones Unidas y también las Cortes Generales, se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz.
Sánchez, que és el primer cop que parla en públic d'aquesta guerra, condemnava els atacs de Hamas, a qui definia com a terroristes, però també demanava a Tel Aviv una resposta dins els paràmetres del dret internacional. Posició, la del president espanyol, que no convenç els seus socis de govern. Podem demana als socialistes directament que es dugui Benjamin Netanyahu al Tribunal Penal Internacional per acusar-lo de crims de guerra. Madrid, Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Sí, diferències entre els socis de govern, tant en el fons com en les formes. Sánchez parla d'atacs terroristes de Hamas.
Condenamos con rotundidad y sin ningún tipo de ambages el atentado terrorista de Hamas en Israel.
I la dirigent de Podem i ministra en funcions, Jone Belarra, canvia terrorisme per assassinats.
Los terribles asesinatos de civiles israelíes por parte de las facciones armadas palestinas.
Sánchez reconeix el dret de defensa d'Israel, però recorda els límits imposats pel dret internacional humanitari.
Que no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza, tal y como dice Naciones Unidas.
Belarra va més enllà i vol acusar Netanyahu de criminal de guerra.
Presentar desde el gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu.
Belarra assenyala a la Unió Europea i també als Estats Units d'aplaudir i fomentar la política d'apartheid d'Israel i el genocidi, diu, planificat del poble palestí.
Gràcies, Roger. Una posició, en tot cas, la del govern de Pedro Sánchez, que hi veiem que té dificultats fins i tot a l'interior del seu govern, o vaja, amb els socis de govern. Aquesta posició de Sánchez sobre el conflicte al Pròxim Orient tampoc no ha convençut i gens el Partit Popular, que continuen carregant contra el president espanyol acusant-lo de ser tou. El coordinador general dels populars, que a més a més és jueu, Elías Bendodo, deia en una entrevista a l'Espanyol que Sánchez es converteix en un líder menor per ser massa benevolent amb el terrorisme de Hamas. I també defensava Bendodo que Sánchez té aquesta posició perquè els seus socis de govern li ho exigeixen. Les 8 i 19 minuts, mentrestant, què passa a Catalunya? Doncs que s'està blindant davant l'amenaça que les accions violentes derivades de la guerra entre Israel i Hamas es puguin estendre a casa nostra. Ayuso avançava a RAC1, els Mossos d'Esquadra s'han reforçat per extremar la protecció de les persones de la comunitat jueva, després de constatar un increment afegit del risc cap a aquests ciutadans. Però, a més d'incrementar la vigilància, que ja es porta fent des de la setmana passada, el cos també ha demanat als agents que augmentin les mesures d'autoprotecció, sobretot quan estan en servei i uniformats. Per tant, veurem avui quin desplegament policial pot haver-hi a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, a les 12 del migdia, perquè hi ha prevista a aquella hora una manifestació de la comunitat jueva. Els convocants de la concentració expliquen que surten al carrer per recordar les víctimes de l'atac de Hamas i per reclamar l'alliberament dels hostatges. De fet, en les últimes hores també han aparegut cartells als carrers de Barcelona amb fotos i informació sobre els desapareguts. Una protesta que arriba a Barcelona només 24 hores després de la manifestació pro-Palestina que va reunir unes 700 persones també a Barcelona. Aquest és el so de la manifestació d'ahir, amb una marxa que va començar a la Rambla del Raval i que va anar fins a la seu de la Unió Europea, amb l'objectiu de denunciar el paper d'Europa precisament en aquest conflicte, Aurora Rodríguez.
És la segona concentració d'aquesta setmana davant les portes de les institucions europees a Barcelona. Els manifestants diuen que la Unió Europea viu d'esquena a l'apartheid que, segons ells, practica Israel contra els palestins. Per això l'eurodiputat d'Esquerra Unida, Manu Pineda, va responsabilitzar la Unió Europea de la crisi humanitària que es viu a la Franja de Gaza.
Un estado está llevando a cabo un genocidio sobre un pueblo entero y nuestras autoridades están mirando para otro lado. Eso no se puede sostener. Vamos a seguir peleando porque se le dé visibilidad a un pueblo al que quieren asesinar de forma masiva. Los dirigentes de la Unión Europea se están llenando las manos de la sangre del pueblo palestino. Eso no se puede consentir.
Els manifestants van reclamar amb consignes i pancartes a la comunitat internacional que el seu posicionament en aquest conflicte faci un gir de 180 graus. La concentració, igual que les que s'han fet fins ara a Catalunya, va acabar sense incidents.
Veurem què és el que passa avui. Insistim, hi ha protesta de la comunitat jueva a Barcelona a partir de les 12 del migdia amb aquest augment de la seguretat per part dels Mossos d'Esquadra. I en un país on estan en alerta màxima és a França, amb una certa psicosi col·lectiva, perquè després de l'assassinat divendres d'un mestre, ahir van haver de desallotjar fins a 3 espais importants de la ciutat per amenaces de bomba. Van ser el Museu del Louvre, el Palau de Versalles i fins i tot l'estació Gare de Lyon, també a París. Finalment, tot i les corredisses dels visitants, en aquests casos va quedar tot plegat en un ensurt. Fins i tot en aquest cas, en el cas de la Gare de Lyon, va ser per una maleta abandonada. Però, mentrestant, el govern francès continua pujant el to i ha fet una crida a expulsar qualsevol ciutadà estranger que pugui ser considerat perillós. Ho deia el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin.
La línia de fermeté.
La línia és extremadament clara. Identificació per tot el país de tots els que siguin perillosos. Retirada sistemàtica dels permisos de residència. Pels estrangers, expulsió sistemàtica de tots els estrangers que siguin considerats perillosos pels serveis d'intel·ligència.
Service de renseignement.
Tot plegat, com dèiem, en uns dies amb molta tensió als carrers de França, marcats per l'alerta terrorista que està al màxim nivell després de l'atemptat de divendres en un institut al nord del país. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. Entre avui i demà s'acabaran de desplegar els 7.000 soldats que han de reforçar la seguretat a França després de l'atemptat de divendres en què va morir un professor d'institut. França està en màxima alerta terrorista. Segons el ministre de l'Interior, la situació Israel i Palestina multiplica les possibilitats de nous atemptats en territori francès. Gérald Darmanin assegurava ahir al vespre que hi ha una atmosfera de jihadisme evident. El govern francès ha reforçat la seguretat, especialment als llocs de culte jueus, a les escoles, instituts i als grans esdeveniments com la Copa Mundial de Rugby, que se celebra a diferents ciutats franceses fins a finals de mes. En les últimes hores hi ha hagut alguns incidents que han disparat la por de turistes i ciutadans. El Museu del Louvre i el Palau de Versalles van haver de ser desallotjats ahir per amenaces de bomba que van resultar ser falses. Avui reobriran les seves portes amb normalitat.
I també hi va haver una amenaça de bomba ahir a Polònia. La policia va haver de cordonar una plaça del centre de Varsovia perquè un home amenaçava de fer-se saltar pels aires amb explosius. Després de negociar amb ell durant més de dues hores, els agents van aconseguir, això sí, fer-lo baixar i el van poder detenir. Tot plegat 24 hores abans d'unes importants eleccions generals se celebren avui a Polònia amb 30 milions de ciutadans cridats a les urnes i que decidiran si mantenen el poder el partit ultraconservador Llei i Justícia o si es decanten per l'oposició europeista de la plataforma cívica, liderada per l'expresident del Consell Europeu, Donald Tusk. 6:02. I un apunt ràpid en plana internacional d'aquesta matinada, de fa poca estona, un nou terratrèmol de magnitud 6.3 ha sacsejat una altra vegada a l'oest de l'Afganistan. De moment, Nil Sant Martí, segons un primer balanç molt provisional, hi ha almenys un mort i 35 ferits.
Al cap de pocs minuts, el terratrèmol ha tingut una rèplica de magnitud 5.6. Tot plegat, una altra vegada a prop d'Herat, la tercera ciutat més gran del país i que ha viscut les últimes setmanes diversos terratrèmols. De fet, fa només una setmana n'hi va haver un de magnitud important en aquesta zona. Amb diverses rèpliques, va provocar més de 2.400 morts, al balanç, evidentment, provisional, a hores d'ara, d'una víctima mortal.
6:02. Segur que aquest cap de setmana estaven pendents de les festes de Sant Feliu de Llobregat. Els havien marcat en vermell els Mossos d'Esquadra després dels diversos aldarulls que hi ha hagut en festes populars de barris i de ciutats de casa nostra. I atenció, hi ha hagut aquesta matinada alguns incidents a Sant Feliu, aldarulls que no tenen res a veure ni intensitat amb el que va passar, això sí, ara fa 15 dies a la Festa Major de Molins de Rei, però aldarulls al cap i a la fi. El rebombori principal ha estat una baralla que ha acabat amb ferits i amb destrosses a una botiga d'informàtica. Però atenció, perquè fons policials han avançat ja a RAC1 que els autors serien del mateix grup que van generar ja els aldarulls i saquejos violents de fa 15 dies a Molins de Rei. Anem en directe cap a Sant Feliu, cap a la capital del Baix Llobregat. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Després d'identificar una quinzena de joves veïns de Vilafranca del Penedès i Mataró, els han deixat en marxar. Aquest seria el grup que ha iniciat la baralla i ha provocat actes vandàlics. Res a veure, però, amb el viscut fa un parell de setmanes a Molins de Rei, sobretot pel fort dispositiu policial que hi havia preparat. La baralla ha començat a les 4:38 de la matinada amb el llançament d'ampolles de vidre. A partir d'aquí, corredisses amb el clar objectiu de saquejar una botiga d'informàtica, cosa que han fet. Miquel Àngel, propietari de la botiga, ha destacat la rapidesa amb què ha actuat la policia.
En principi sembla que han actuat molt ràpid i amb la qual gairebé no han tingut temps d'agafar, han agafat poca cosa. Jo crec que aquí volien fer alguna cosa, perquè han tirat dos contenidors aquí davant, però per sort que han vingut ràpid, perquè si no, aquí ens trobem tot això desvalijat.
També s'ha cremat un parell de contenidors, s'han llançat al terra una dotzena de motos i s'han trencat ampolles de vidre per diferents carrers del centre de Sant Feliu.
Gràcies a Josep Ferrer en directe. Doncs aquesta és la situació. Hi ha hagut aquests aldarulls, res a veure amb Molins de Rei, però que sí que l'han provocat, almenys segons les fonts a què ha tingut accés RAC1 de la policia local, per part del mateix grup que ja va fer aquestes accions. En tot cas, sembla que l'esforç per part dels Mossos d'Esquadra d'intentar evitar que es produïssin més aldarulls hauria servit, almenys perquè no fossin tan greus com els de fa 15 dies. 2:02. I en plana política, Pedro Sánchez dona per fet que continuarà a la Moncloa després de la ronda de contactes amb els grups parlamentaris. El president espanyol en funcions ven optimisme davant dels seus, tot i admetre que la negociació amb l'independentisme no és ni serà fàcil.
Pese a la complejidad de las negociaciones que tenemos en curso, yo os garantizo que confío en que haya un gobierno progresista para que Extremadura y para que España avancen 4 años más.
Això va ser en un acte del PSOE a Extremadura on Sánchez reconeixia que haurà de picar pedra per arribar a un acord amb els independentistes. El fet és que tant Esquerra com Junts han rebaixat en les últimes hores expectatives. Primer, Carles Puigdemont dient, us vam explicar ahir a la tertúlia, a Instagram, que el preu de la investidura continua sent alt, que no pensa renunciar a la via unilateral cap a la independència de cap de les maneres, i afegia que si tan incomoda aquesta estratègia a Sánchez, caldrà tornar a eleccions. I en la mateixa línia, Oriol Junqueras reafirmava que cal reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya. El líder d'Esquerra defensava que l'amnistia és el primer pas per negociar després un referèndum d'independència en igualtat de condicions amb l'Estat. Aquest matí, que, per cert, els partits tindran ocasió de reforçar els seus missatges en l'ofrena floral a Lluís Companys, avui que fa 83 anys del seu assassinat a mans del franquisme. Mentrestant, el PP, que insisteix que Sánchez està disposat a fer concessions inconstitucionals per mantenir-se al poder. El portaveu Borja Semper l'acusava en aquest sentit d'anar contra els interessos de tot l'Estat.
¿Cómo se pretende gobernar el
país cuando tus socios, sobre quienes haces descansar la gobernabilidad de España, tienen intereses particulares y ninguno de ellos confluye en el interés de España. Estoy pensando en Junts. ¿Es alguien cree que Junts tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Alguien cree que Bild, que RC, tiene algún interés en la gobernabilidad de España?
Els populars, per tant, que tornen a burxar la foto de Sánchez amb la portaveu de Bildu, diuen que fins fa poc el líder socialista deia que mai s'asseuria a negociar amb ells, en canvi s'hi ha fet finalment una foto. Pràcticament 8:45 del matí. I més enllà de la pura actualitat informativa, avui que estem fent el programa des de Salou, des de la comarca del Tarragonès, a la Costa Daurada, perquè avui aquí es corre la cursa de RAC1, la 8a edició ja d'aquesta gran festa de ràdio i d'esport que podeu seguir en directe des del Via Lliure tot el matí. La cursa arrencarà a 9:45 del matí, d'aquí exactament una hora, des del passeig Jaume I, just aquí davant del Patronat de Turisme, on som ara mateix, amb un recorregut que passarà pels llocs més emblemàtics de Salou, que retallarà per la costa i que intentarà batre el rècord de participació històrica d'una cursa a la ciutat de Salou. Traiem el cap al carrer. Quin ambient es respira a aquesta hora, Sandra Sotillo?
Doncs aquí a primera línia de mar, a tocar de la platja de la Llevant de Salou, ja comença a notar-se l'ambient de cursa. De moment encara no acaba de sortir ben bé el sol, encara tenim el cel una mica ennuvolat, però ja podem veure a aquesta hora alguns dels participants fent ja les primeres rondes de reconeixement d'aquest recorregut. Sortida i arribada al passeig Jaume I, 5 quilòmetres de cursa que passarà pels principals carrers i llocs icònics de Salou, incloent doncs, el front litoral, el carrer Barcelona o també la Torre Vella. Les inscripcions estan tancades, però fins a les 9 encara podeu venir a recollir els dorsals als corredors residents fora de la comarca del Tarragonès, tot plegat en una gran esplanada aquí a primera línia de mar, on hi haurà l'escenari de RAC1, la carpa de l'organització, un fotocall, tot preparat ja, doncs, per aquesta 8a edició de la cursa de RAC1.
La cursa que, com dèiem, arrenca d'aquí una hora. Martí Oliveres, ens hem llevat aquest matí a Salou amb el terra mullat, ha plogut aquesta nit passada. Quin temps, deia la Sotillo, no ha sortit el sol encara, quin temps ens espera aquest matí?
Doncs mira, pels corredors i les corredores d'aquesta edició, d'aquesta cursa, un cel mig ennuvolat i una temperatura que podem qualificar de luxe per fer esport, perquè es mourà al voltant dels 20-21 graus. No ha de ploure, per tant, ho ha fet de matinada. Han caigut 5 litres per metre quadrat a Torredembarra, una mica més al nord, a la ciutat de Tarragona, 4 litres per metre quadrat. Aquí Salou ha fet un xàfec, allà a les 5-6, una mica intens, fins i tot ha mullat els carrers, però insistim, no ha de ploure, tranquil·litat, més sol amb el pas de les hores i fins i tot al migdia un ambient una mica càlid, 23, 24 o 25 graus, déu-n'hi-do.
I a la resta del país?
A la resta del país hem d'estar pendents aquesta tarda d'algunes tronades, alguns ruixats localment forts al nord d'Osona, cap a la Garrotxa, a la Selva, al Pla de l'Estany, per tant, comarques entre Girona i Barcelona, també el Pirineu, un dia més gris, amb ambient fred ja a alta muntanya, està baixant la temperatura, i aquest ambient de tardor el notarem demà al matí per començar la setmana, perquè serà un dilluns amb més pluja, però després es recupera una mica la temperatura per tornar a baixar de manera més clara a finals de setmana.
Doncs es trenca la tendència sense pluges, avui n'hi haurà a diversos punts del país, n'hi ha hagut una miqueta a la Costa Daurada, però n'hi haurà en d'altres zones. Per cert, encara parlant de la cursa, ahir va passar pel Via Lliure un dels corredors de la cursa d'avui, és Xavi Moya, és un oient del programa que fa més de 3 anys va enviar una carta a l'espai de l'Albert Beorlegui, el basar de les sorpreses que s'emet al Via Lliure cada diumenge a 8:45 del matí per explicar la seva història. Aquest tarragoní era addicte a les drogues i a l'alcohol fins que a l'edat de 42 anys va estar a punt de suïcidar-se i derivat d'això va ingressar en un centre de desintoxicació. Després d'11 mesos va poder tornar a casa i gràcies, entre altres, a l'esport i també a la ràdio se'n va poder sortir, ho explicava ahir en aquest programa.
Hòstia, el diumenge al dematí era el pitjor dia, perquè el diumenge no hi havia pautes, gimnàs tancat, no hi havia teràpia, no hi havia classe, i el diumenge era una ruïna. I un dia, doncs mira, canviant emissores de ràdio, pom, mira, vaig ensopegar al basar. Ostres, i mira la musiqueta i la veu de l'Albert, i ostres, aquesta història que expliquen. I mira, em va captivar, no? I llavors es va convertir en una rutina els diumenges al matí, aixecar-me 2:15 per escoltar la ràdio al llit, vestir-me i sortir a córrer.
Història fantàstica, la del Xavi Moya, que avui també el podrem veure per la cursa de RAC1 des de Salou. El tret de sortida, insistim, a 9:45, amb l'alcalde Pere Granados, amb els directors de RAC1, Eulàlia Carbonell i amb Xavi Pérez, i ens acompanyaran, si els voleu anar a veure, Jordi Basté, Joan Maria Pou, els Màpets del Versió, l'Edu de Batlle, el Ramon Bartolí, la Noemí Polls, hi haurà l'Aleix Parissé, una pila de gent, i molts més convidats, com el músic Joan Reig, dels Pets, o les actuacions musicals en directe de Roba Estesa i de l'Alèxia, d'Eufòria. Tot plegat, insistim, des de les 9 del matí ja des de pràcticament la platja mateix, des del passeig Jaume I de Salou. Ara que parlàvem del temps i dels ruixats d'avui, doncs bé, són unes pluges que arriben i són imprescindibles després que aquesta setmana s'ha batut un nou rècord en negatiu de falta de reserves d'aigua. A hores d'ara, els embassaments de les conques internes són el 20,5%, per sota fins i tot del nivell que va ser més baix a la sequera de l'any 2008. Xifres que, si continuen baixant, obligaran a aplicar restriccions més severes a partir del mes de desembre. Unes pluges que podrien descarregar els pròxims dies, que també arriben tard per salvar la temporada de bolets a moltes zones del país. Els experts donen per fet que serà una mala tardor perquè en molts punts la humitat que generaran els ruixats podria coincidir amb les primeres gelades de l'hivern, i això fa un flac favor als bolets. Una de les zones més afectades i on tradicionalment se n'hi fan més és el Berguedà. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon dia. A veure si podem escoltar el Marc Canturri.
Bon dia. Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya recorden que a molts punts del país fa setmanes que pràcticament no hi plou, i això fa que els boscos estiguin molt secs. Calen ben bé 15 dies de pluges i, tot i això, donen per fet que la temporada només es podrà maquillar en punts més baixos de la Catalunya central. Precisament el Berguedà és una de les zones que fins ara ho està pagant més. A Cal Rosal s'hi fa l'únic mercat del bolet diari. Les paradistes tenen greus problemes per omplir els aparadors. Són la Carla i la Lluïsa i n'han parlat a RAC1.
Sí, clar, aquest any és més fluixet perquè, clar, fa molta calor i n'hi ha molt poc. El que sí que cap al cantó de la Cerdanya surt algun rovelló i algun cep, i anem tibant del que ens van portant els boletaires.
Un entrava dos, que l'altre entrava tres, i així anem ajuntant. Però esperem que, bueno, que el temps canviï, que en surti més.
De fet, aquest pont havia de ser un dels punts àlgids de la temporada de mercat a Cal Rosal, però les paradistes coincideixen que amb la calor molts visitants han optat per anar-se'n a la platja.
8:36, mentrestant, en plana de successos, ha estat desarticulada una organització criminal a Tarragona que es dedicava a traslladar migrants de forma il·legal entre el Marroc i l'estat espanyol. Hi ha 11 detinguts que els ajudaven, Aurora, a creuar la frontera amb documentació falsa i amagats dins de camions. Els migrants pagaven entre 8 i 14.000 euros segons el lloc del vehicle on s'amagaven o el lloc on els duien.
Entre els arrestats hi ha el principal responsable del grup, que ja és a la presó. La policia espanyola ha detingut tots els membres entre Tarragona, Algeciras i Madrid. El grup ajudava els migrants a accedir a vaixells comercials amb documentació falsa i, un cop a dins, els amagaven a dins de diferents camions. Eren vehicles modificats per poder amagar fins a 5 persones en les cabines o a prop del motor. Un cop el camió havia passat el control fronterer, duien els migrants a altres punts d'Espanya en vehicles privats o en autobús.
I ha estat denunciat penalment el conductor d'un cotxe que anava a 120 per hora per la Diagonal de Barcelona.
Va passar fa una setmana en un tram en què la velocitat màxima és de 50 km per hora. El van enxampar tot just quan entrava a la Diagonal en direcció a la plaça Francesc Macià.
I encara ahir l'Armada Espanyola va desactivar una antiga bomba d'aviació a la platja de Cubelles, al Garraf.
La va trobar el dijous un home que pescava per la zona. Segons la periodista Ana Ponsí, l'home va avisar la policia local que havia vist un objecte sospitós a 300 metres de l'espigó de la platja. Un cop confirmada la troballa ahir, la unitat de mesures contra mines de l'Armada Espanyola va detonar l'objecte de forma segura.
I segon crim masclista a l'estat en tan sols 4 dies, aquest cop ha estat a Mijas, a la província de Màlaga. La policia va trobar ahir el cos d'una dona amb signes de violència i va detenir la seva parella, presumpte assassí, que és un home de 36 anys que tenia antecedents. L'acusen, Nil, d'haver-la empès des de dalt d'un edifici. Segons fonts policials, la nit anterior la víctima mortal havia patit una agressió però no havia volgut denunciar.
La policia investiga el cas com un crim masclista, tot i que manté obertes d'altres hipòtesis. Si es confirma, seria la cinquena víctima mortal de violència masclista a la província de Màlaga des de començaments d'any. L'Ajuntament de Mijas ha condemnat el crim, diu que treballarà sense descans per erradicar qualsevol tipus de violència. Aquest 2023 ja han mort 52 dones a mans de les seves parelles o exparelles a Espanya. Són 3 més que tot l'any passat.
8:38. Avui, que és 15 d'octubre i que és el Dia Internacional del Dol Perinatal, les associacions que treballen per sensibilitzar sobre aquesta qüestió denuncien que encara hi ha molta feina per fer en l'àmbit sanitari, social i també laboral. Creuen que falta més formació als sanitaris i conscienciació a les empreses per ajudar a les famílies que perden el seu fill durant l'embaràs o just després de néixer. Per exemple, a l'hora de facilitar que puguin agafar la baixa de maternitat o paternitat encara que el seu fill hagi mort, Aurora.
Actualment, a les mares només els donen la baixa de maternitat si la criatura mor a partir de 6 mesos de gestació. Si mor abans, la mare no té dret al permís. Tampoc en tenen els pares, en cap cas. Per aconseguir-la, molts han hagut d'anar a judici. La presidenta de la Fundació Uma Manita, Gillian Cassidy, denuncia que les famílies hagin de començar una batalla legal en un moment tan delicat per poder aconseguir el permís.
Muchos lo llevan a juicio y en juicio se les reconoce el derecho a la baja. Pero claro, imagínate estar en duelo y tener que estar luchando contra la administración para tener tu baja.
Pel que fa als sanitaris, creuen que cal formar-los més sobre com tractar les famílies i respectar el seu procés de dol. Asseguren que ara mateix la qualitat de l'atenció depèn de l'empatia de cada professional.
6 minuts i 3 quarts de 9. I dos apunts en plana internacional. Avui l'Equador escull nou president en una segona volta marcada per una de les crisis de seguretat més greus de la història del país. Tot plegat només 2 mesos després de l'assassinat del candidat a la presidència, Fernando Villavicencio, a mans del crim organitzat quan sortia d'un míting de la campanya electoral. En aquestes eleccions parteix com a favorita la progressista Luisa González, la més votada en la primera volta, que s'enfronta amb el conservador Daniel Noboa per la presidència de la República. Enviat especial a l'Equador, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. Equador viu avui unes històriques i transcendents eleccions per un curt mandat de menys de 2 anys per substituir el destituït Guillermo Lasso. Luisa González aspira a ser la primera dona que guanya unes eleccions al país, mentre que Daniel Noboa, als 35 anys, podria ser el president més jove de la història equatoriana. En una campanya marcada per la violència es preveu un resultat ajustat entre els dos candidats, si bé els sondejos li donen una petita majoria a Noboa. Luisa González és la representant del correísme, la corrent d'esquerres de l'expresident Rafael Correa, que viu exiliat a Bèlgica i no pot tornar a Equador, on té una condemna de 8 anys de presó per corrupció. Ja Noboa agrupa tots els sectors anticorreistes, fet que li donen més opcions de victòria en segona volta. Els col·legis electorals obriran a les 2 de la tarda, hora catalana, i tancaran a la mitjanit, i es preveu que a primera hora del matí de Catalunya ja es conegui el guanyador.
Gràcies, Pau, des de l'Equador. I ara tanquem a Austràlia, que ha tancat la porta a reconèixer els drets dels pobles indígenes a la seva Constitució. En un referèndum històric, ahir, el no va guanyar amb gairebé el 60% dels vots. El sí no va aconseguir imposar-se a cap dels estats del país. La proposta era una promesa electoral del primer ministre australià. Corresponsal de RAC1 a Sydney, Aleix Graell, bon dia.
Bon dia. El sí s'ha quedat a nivell nacional al 39%, mentre que el no ha aconseguit imposar-se a tots els estats amb suport entre el 54% i el 68%, com és el cas de Queensland. Tot i això, les enquestes demostraven que el suport entre els indígenes i els illencs de l'Estret de Torres era del 80%. El govern laborista encaixava la derrota, mentre que l'oposició liberal celebrava ahir a la nit el fracàs del referèndum. Anthony Albanese, primer ministre, i Peter Dutton, cap de l'oposició.
El nostre govern seguirà escoltant a la gent i a les comunitats. El nostre govern seguirà buscant millors resultats pels australians indígenes.
He dirigit les meves crítiques al que considerava una mala idea per dividir els australians en base a la seva ascendència o quan van arribar al país.
Durant mesos la campanya del no ha estat inundant l'espai amb desinformació, quan no mentides, caricaturitzant la proposta com una veu de les elites o escampant que els patis particulars estaven en perill. Per la seva banda, molts analistes creuen que el sí ha estat naïf, mostrant-se ineficaç davant del primer referèndum que celebra Austràlia en l'era de les xarxes socials.
2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. De seguida, la informació cultural arrencada per Sitges, que ja ha tancat el festival amb rècord d'entrades venudes, i també amb la celebració del centenari de Disney, que avui té un punt culminant.
Torna el Valldan Festival de Jazz de Barcelona. Fins al 30 de desembre, Chucho Valdés, Joshua Redman, Tomatito, Sergio Méndez, Andrea Motis, Miguel Poveda.
Tota la programació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'1 milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Mig minut i tres quarts de nou del matí, obrim ara plana audiovisual amb el Festival de Sitges, que ha tancat una edició rècord. 83.000 entrades venudes, 175.000 espectadors en tots els espais del festival, un 13% més que l'any passat, un 20% més que fa dos anys. Un creixement exponencial que certifica que el cinema fantàstic viu un moment dolç. El festival tancava ahir 10 dies de programació amb una gala de clausura que va coronar l'Argentina Cuando la maldad acecha com a millor pel·lícula d'aquesta edició.
Hay un invitado en el pueblo.
Aquest és el primer film llatinoamericà que guanya el màxim guardó a Sitges i es va gestar precisament en un dels tallers de creació del festival, i explica la història d'un petit poble de l'Argentina que pateix una pandèmia de possessions demoníaques. No és l'única pandèmia que ha tingut premi aquest any. Vermin, la plaga, es va endur el premi especial del jurat ex aequo amb Stop Motion. Allà hi era, repassant la resta del palmarès, la Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. El jurat de la secció oficial de Sitges va sorprendre ahir amb un palmarès ben repartit que va posar en valor el cinema fantàstic i de terror i on els ressons de la pandèmia encara estan ben presents. El director congolès Balogi es va fer amb el Premi a Millor Direcció per Omen, un film de possessions que encaixa amb la idea del festival d'obrir-se al cinema de terror fet a l'Àfrica. El millor guió va ser per l'australiana Late Night with the Devil, i les aplaudides Mosques i Riddle of Fires es van endur una menció especial ex aequo. El director del festival, Àngel Sala, valorava la pluralitat de les propostes.
El palmarés confirma la gran variedad de propuestas, de diferentes visiones del fantástico y de los géneros que en el festival son propios, tanto a nivel de nacionalidad también como de temática. Estamos muy contentos de la recepción que ha tenido por parte del público.
Contra tot pronòstic, tothom apostava per Ernesto Alterio, el francès Karim Leclerc va guanyar millor actor per Vincent Debe Morir i Caitlin Shale, actriu, per Deciding. I el premi del públic va ser per la pel·lícula d'animació catalana Robot Dreams, de Pablo Berger.
Gràcies, Maria. El Festival de Sitges, que tancava aquesta edició amb una gala on es va retre també homenatge al director japonès Hideo Nakata, el director de The Ring, que va recollir el premi Màquina del Temps. I parlant de cinema, atenció, que els estudis Disney celebren avui el seu centenari amb un regal especial pels fans.
Oh, boy! Come on, Minnie!
És un curtmetratge de 10 minuts en què apareixen més de 500 personatges de la seva llarga història, començant, ara el sentíem per Mickey Minnie Mouse, es titula Once Upon a Studio, és a dir, hi havia una vegada un estudi, Neil.
Sí, i surten des dels més veterans, com la Blancaneu, Peter Pan o Winnie the Pooh, i els més nous de la casa, com ara Baiana o la família Madrigal d'Encanto. Seran un programa especial a la cadena nord-americana ABC a les 2 de la matinada, hora catalana, en què també es donaran detalls dels nous projectes, com ara la tercera part de Frozen, la tercera d'Avatar o la nova pel·lícula dels Quatre Fantàstics. Disney, en realitat, arriba als 100 anys demà. Va ser el 16 d'octubre de l'any 1923 quan es van fundar els estudis de Hollywood.
I aquesta nit també, data significativa pel món de la cultura a Catalunya, es lliura el Premi Planeta. El jurat haurà de triar entre les més de 1.000 obres que s'hi han presentat. 1.000 obres, eh? És un rècord de participació, amb 460 candidats més que l'any anterior. Això mentre la intel·ligència artificial continua agafant protagonisme al món literari. Anna Salvador.
El president del grup Planeta, José Creueras, ha reconegut que és un problema. Diu que cada vegada hi ha més gent que intenta publicar com a pròpies obres que han fet amb intel·ligència artificial. Tot i això, confia que aquesta tecnologia no podrà substituir mai els escriptors.
La capacitat d'innovació, eso, el talento que tienen las personas no lo va a tener las máquinas. Las máquinas lo que pueden es reproducir actuaciones y muchas veces seguro segmentarlas mejor, etcétera. Pero es muy difícil la chispa que tiene el talento que la tenga la inteligencia artificial. Pero, en cualquier caso, el problema existe.
Entre les 1.129 obres que s'han presentat al premi, el jurat ha explicat que hi ha una abundància de novel·la negra, també de personatges femenins empoderats. L'obra guanyadora l'anunciaran aquesta nit en un sopar al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9, i pel que fa a l'agenda de concerts del dia, avui a Girona hi arriba Calexico. La banda d'Arizona, als Estats Units, està celebrant els 20 anys del seu disc Feast of a Wire, que els va llançar al circuit musical internacional amb el seu indie folk. Avui seran a l'Auditori de Girona amb l'únic concert a Catalunya d'aquesta gira de celebració. Un altre músic de prestigi és Brian Tristan, més conegut com a King Kongo Power. mítics com The Cramps, The Gun Club o Nick Cave and the Bad Seeds. És un dels músics més representatius del punk rock. Avui arriba a Barcelona al Marula Café amb la seva nova banda, que es diu The Pink Monkey Birds. I d'una altra sala petita, a tot el contrari, al Palau Sant Jordi amb Maca. Cantant i compositor andalús, que no para d'omplir grans estadis per tot l'estat amb el seu estil que fusiona flamenc, hip-hop i reggaeton, allunyat de la indústria amb una carrera musical interrompuda, per una estada d'anys a la presó, ara és un músic amb milions de reproduccions a YouTube.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millor arròs per cuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'APP de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Com en tots els negocis, el preu és important, però tota aquesta proximitat és dels valors més apreciats.
Garantir que la teva empresa reduirà despeses i signar-ho en un contracte. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses. Els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la sisena temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC1. Tots som u.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A les 9 del matí. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
És un cap de setmana, com dèiem ahir, sense futbol de primera divisió. Hi ha aturada de seleccions, com sabeu, però comencem amb motor, perquè a aquesta hora tenim ja la cursa del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
Sí, és a punt de començar, ho farà a les 9. Tenim la graella formada al circuit de Mandalika, en posició preferent de l'italià Luca Marini, al costat dels catalans Maverick Viñales segon i Aleix Espargaró tercer a la primera fila i amb opcions de disputar la victòria. El madrileny Jorge Martín estrena lideratge des de la sisena, té 7 punts més que Pecco Bagnaia, que arrencarà 13 després de guanyar ahir l'esprint. Marc Márquez té la vuitena posició de graella, Pol Espargaró la setzena i Alec Rins la 21ena. Abans, el murcià Pedro Acosta és més líder de Moto2 perquè ha guanyat a Mandalika per davant d'Aaron Canet i Fermín Aldeguer, i el brasiler Diogo Moreira s'ha estrenat com a guanyador a Moto3 amb el colombià David Alonso segon i l'andalús David Muñoz tercer. El valencià Jaume Macià sisè es manté líder del Mundial de la categoria petita.
Mentrestant, tornant al futbol, l'Espanyol, que torna a ser líder de segona després de guanyar ahir a la nit al Valladolid, rival directe, per 2-0. Ho va viure en directe al Front Stage Stadium. Joan Camí, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol va mostrar la versió més pragmàtica del curs per guanyar el Valladolid, un dels candidats a l'ascens a primera divisió. Va ser molt més exigent en els duels individuals, més compacte en defensa, sobretot a la segona part, però sense la mateixa continuïtat d'altres dies amb la pilota. Pacheco va ser decisiu, amb dues aturades, i Grajera i Omar van fer un gran partit. Victòria molt important per assolir el liderat de la segona divisió. Luis García, en sala de premsa, li va donar molt mèrit a la victòria.
Hay que dar valor a la victoria, mucho valor, porque teníamos enfrente un muy buen equipo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ponernos por delante y a partir de ahí gestionar y sobre todo intentar en ciertos momentos ir a por ese tercer gol. No servía de nada descubrirnos, volvernos locos, empezar a saltar hacia adelante porque ellos en esas espaldas te podían hacer daño.
L'Espanyol rebrà el Leganés i vendres que ve a Cornellà, un altre dels rivals que li pot fer la guitza aquesta temporada.
Gràcies, Joan. La selecció espanyola, mentrestant, que pot certificar aquesta nit la classificació per l'Eurocopa si guanya Kim Noruega a Oslo.
El partit és a 3:15 i després que Valde tornés a Barcelona amb molèsties del doctor Ferran Torres i Gavi, en plena forma, tot i que dimarts es va retirar dels entrenaments per un cop, són els únics jugadors del Barça a disposició del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Un triomf sobre Noruega suposa la classificació matemàtica d'Espanya per l'Eurocopa de l'estiu vinent a Alemanya, i el davanter Erling Haaland és la gran amenaça dels locals. En parla el porter basc, Unai Simón.
Jugadores como Haaland, que parece que por muy alto y muy grande que sea, que son lentos, pero me cago en eso, pues es que este tío coge unas velocidades. Entonces, bueno, tenemos que estar muy, muy preparados para ello.
Ahir el Kai Gundogan va marcar, a l'Estats Units 1, Alemanya 3, que també va jugar sencer el porter del Barça, Ter Stegen. Andreas Christensen va ser titular al Dinamarca 3, Kazakhstan 1, i el davanter del Girona, Artem Dobik, va ser titular amb Ucraïna, la victòria 2-0 sobre Macedònia del Nord.
En el dia que avui a la tarda tenim partidars a la Lliga Femenina Atlètic de Madrid-Barça.
A 6:45, les blaugranes estan obligades a guanyar si volen mantenir el lideratge, perquè el Real Madrid no va fallar i a la visita a Granada 2-5. Jonathan Giraldes recupera Salma per Alluelo, però té de baixa Graham Hansen per un esquís de turmell, i Rolfo i Jana Fernández, que també continuen lesionades. El tècnic gallec del Barça espera un partit complicat.
Hem de tenir una versió com a Barça el més competitiva possible per poder dominar tot el registre del joc, perquè és un equip que pot lluir des de la transició, des de l'atac combinatiu i des del joc directe. Per tant, hem de donar una molt bona versió, repeteixo, perquè és un gran rival i ens espera un partit molt difícil.
Serà també el primer partit de la suïssa Ana Maria Txernogorčević, ara l'Atlètic de Madrid contra el Barça, equip amb qui jugava fins al final de la temporada passada. Abans, a 6:45, el Llevant Les Planes visita el Llevant de València, amb els dos equips empatats a 8 punts a la classificació.
I en bàsquet, ha estat un mal dissabte pel bàsquet català, derrotes de la Penya i del Girona a la Lliga CB.
Els gironins van perdre a casa 66-79 contra el Tenerife, i els badalonins a Màlaga contra l'Unicaja 113-91. També van perdre els dos dels tres representants a la Lliga Femenina, l'Uni Girona a Salamanca contra el Perfumeries Avenida 68-52, i el Barça Sant Feliuenc a Guipúscoa 59-48. Vejam si la tendència canvia els partits d'avui. A l'ACB Manresa-Palència, 12:45 del migdia, amb el possible redebut de Pierre Oriol amb l'equip Manresà. Gran Canària-Barça, 6:45, i a la Lliga Femenina, Cadí-la-Seu-Ferrol a les 6.
I acabem amb rugbi i futbol sala.
Els Dragons catalans de Perpinyà van perdre ahir la final de la Superliga Europea de Rugbi a 13 a Old Trafford contra el Wigan anglès 10-2, i el Barça és líder provisional de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar l'Alzira 6-1 a l'espera del resultat del Cartagena a Palma d'aquest migdia. L'Indústria Santa Coloma va perdre a casa del Betis 5-2 i és coer a la Lliga.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolín Esport.
Així m'agrada. Detersolín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC+1 Podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar a 2:15, perquè ve la revolució sexual fins a la 1.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de cese, no?
Fan?
Un poca de cese.
No
sí, de los tríos, un poca.
A un podcast.
Que l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast.
Sí, un podcast de ses, eh?
La revolució sexual,
es diu. Esto.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
És una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza cap a...
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts. La xifra de...
El que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola.
Sí, sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Solon. Ara escoltarem un boom. Han sigut 15 minuts intensos de projectil, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell que ha fet pols. Veig fum davant meu.
Passi el que passi, passa a RAC 1. Tots som 1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.